Avui dijous a les 5 de la tarda tindrà la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de setembre, després del parèntesi del mes d'agost, a l'estiu. Per parlar dels temes que es presenten en aquesta sessió i altres de l'actualitat de la ciutat, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem repassant les qüestions que es porten al ple d'avui dijous. Destaca una, que és la modificació del Pla General Metropolità d'ampliació dels usos de l'equipament situat entre el riu Sec i la via del tren al carrer del Remei per ampliar usos educatius i culturals. Per a què exactament es farà aquesta ampliació?
Aviam, nosaltres el que venim fent ja des que vam arribar en tota aquesta zona és intentar dignificar-la amb serveis que la ciutat no té o que té en poca mesura, no? En aquest sentit, com sabeu, si no, en general, no sé si la ciutadania ho sap, aquí fa més de 10 anys estava prevista la instal·lació la construcció d'una escola. Aquesta escola va perdre la Generalitat, finalment no es va construir, va quedar un solar amb uns fonaments completament abandonat, no? Acompanyat també de la zona del tennis, que quan vam arribar també estava abandonada, una zona que amb el tennis es recuperarà i a més amb la construcció del pavelló de la piscina. I en aquesta zona precisament el que volem fer és un tipus d'equipament més polivalent que serveixi per poder donar resposta a moltes de les necessitats que té la ciutat, no? Ara mateix a nivell urbanístic només es poden encabir usos educatius amb tot el que és dintre del seu ventall, però el que a nosaltres ens agradaria és que en aquesta pastilla hi haguessin molts més usos, sobretot relacionats amb els usos culturals, no? La ciutat té l'Ateneu, però sempre ha tingut aquesta mancança d'espais per moltes entitats, per moltes persones de la ciutat que volen fer la seva activitat, no? En aquesta línia va el que portem avui a plenari, intentar que els usos estiguin molt més oberts, que no només tinguin a veure amb la part educativa, sinó que pugui ser un espai polivalent que es pugui utilitzar en el futur de la ciutat a nivell cultural en tots els sentits. I aquesta és la idea.
És aquell espai polivalent del que es va parlar fa uns mesos, que alguns grups de l'oposició van dir que no sabien de què anava la qüestió. És aquest, no?
Sí, és exactament aquest. És que tampoc... Mira que s'ha explicat moltes vegades, és un espai polivalent. Dintre d'un espai polivalent doncs ja tenim exemples, a Sabadell tenen la Fira Sabadell, a Castellà, per exemple, tenen l'espai Tolrà. Espais polivalents vol dir que espais són espais grans, que després es poden compartimentar en funció del que hi hagi, de l'activitat que hi hagi, no? Ara, actualment, com deia, només pot ser dedicada a usos educatius per temes urbanístics d'aquella zona, i el que volem és poder obrir-ho a tot el terreny cultural i poder així donar resposta a tantes necessitats que històricament ha tingut la ciutat de falta d'espais. I aquesta és la idea. Al final és un espai polivalent, un espai que es podrà utilitzar, si tot va bé i això surt endavant, per moltes altres coses, i que donar resposta a coses que mai la ciutat mai ha tingut o que ha necessitat.
Un altre tema destacat és la sol·licitud a la Generalitat de la cessió a l'Ajuntament de Cerdanyola de la titularitat de 3 trams de la carretera Nacional 150. Suposem que això és part del projecte de fer la Nacional 150 una via urbana més amable, no?
És un pas important, però va en paral·lel, és independent el que està fent la l'àrea metropolitana amb aquest procés de participació tan engrescador que es va iniciar en aquest mandat amb Montcada, amb Ripollet, amb nosaltres, amb Cerdanyola, amb l'objectiu futur de convertir aquesta via en una avinguda metropolitana i no en el que és ara mateix, no? Aquest és un pas previ i crec que és un pas molt important que també històricament s'hauria d'haver fet des de l'Ajuntament, perquè nosaltres com a Ajuntament no podem fer res en el que és l'asfalt d'aquesta carretera, per tant no podem incidir en inversions, en actuacions, tenint en compte més que és una carretera que ha patit malauradament accidents mortals en els darrers anys, no? Llavors aquest és un primer pas, el fem conjuntament Ripollet i Cerdanyola, demanem a la Generalitat, després de moltes gestions que s'han fet durant aquests 2 anys, demanem a la Generalitat formalment que ens cedeixi. Abans també s'ha de dir que abans de la sessió formal de la Generalitat es faran unes actuacions, perquè abans de que la Generalitat cedeixi això s'ha compromès a fer unes actuacions que ens la deixin més o menys en un bon estat, i a partir d'aquí poder fer actuacions que hi ha previstes més enllà del Reconnect, i actuacions en quant a senyalització, i actuacions també en relació a un carril bici que ha de creuar-la, perquè a poc anem convertint aquesta carretera en una via molt més urbana, com deies, no? I aquest jo crec que avui és un pas molt important.
Doncs el ple d'avui, que també porta al debat la rectificació de l'acord de la pròrroga del contracte de gestió del servei de neteja de l'espai públic i de recollida de residus. En què consisteix?
Doncs en relació a aquest punt, per explicar una mica, que quedi una mica de forma clara, l'octubre del 2010 el ple va aprovar el contracte de gestió del servei de recollida de residus i aquest contracte tenia una durada de 10 anys. 10 anys amb una pròrroga de 2 anys més. L'empresa adjudicatària el que va fer va adquirir tots els vehicles necessaris per poder executar l'objecte del contracte i, bueno, tal com s'especificava en el PEC tècnic, quan es va aprovar el ple de la corporació s'havien d'amortitzar aquests vehicles en 10 anys. És a dir, tots els vehicles afectats al contracte han quedat amortitzats, per tant, a 31 de desembre del 2020, és a dir, al desembre de l'any passat. Com que la durada d'aquest contracte ha estat molt llarga, ja us deia, 10 anys, i el que es sol·licita és una auditoria que realitzés un estudi econòmic sobre la situació dels vehicles adscrits i el contracte i la situació de la seva amortització. Llavors, vist aquest informe, que coincideix també amb el criteri dels tècnics del servei de ecologia urbana, en aquest cas, dins l'espai públic, el que es proposa al ple és donar de baixa del pressupost municipal el cost d'aquestes amortitzacions. O sigui, ja no tindrien per què estar aquí, perquè es consideren un amortitzat, com deia, el 31 de desembre del 2020. És un punt una mica de tràmit, és important, però s'ha de fer i s'ha de portar al ple.
Mm-hmm. És un punt de tràmit, però aprofitant aquest tema de la neteja, que és un tema sempre delicat, que provoca comentaris, crítiques i complicacions diverses, com està darrerament aquest tema a la ciutat? Perquè sempre veiem comentaris, com deia, entre el veïnat o a les xarxes socials sobre el tema de la neteja. Com està últimament?
Doncs sí, últimament, bueno, les queixes sobre la neteja són recurrents i el tema de la neteja per nosaltres és un tema prioritari, ho vam dir des del primer dia. Si bé és cert que durant el confinament es va notar una ciutat molt més neta, com el propi normal, la gent sortia al carrer, i també la percepció que es té tant l'empresa com nosaltres és que a partir que s'han anat flexibilitzant les restriccions, doncs s'ha notat un boom en quant a utilització de l'espai públic i en quant a brutícia. Tot això combinat amb l'incivisme que patim des de fa molts anys, doncs genera tota una queixa. El que fem nosaltres és estar a sobre. Estar sobre el contracte, estar sobre l'empresa i sobretot estar al costat de la gent, de tota aquella gent que ens diu, escolta, hi ha aquí un problema, aquí fa dies què tal, aquí hem notat no sé què. Intentem anar detectant tots aquests punts i a poc a poc anar actuant. A més, en paral·lel, per sort, vam aprovar el ple de juliol el nou contracte de la nova licitació, per dir-ho d'alguna manera, del nou contracte de jardineria, que esperem que en els primers mesos, finals d'aquest any, principis de l'any 2022, ja pugui ser una realitat i, per tant, ja es noti al carrer. Entre unes coses i altres, i seguir perseguint l'incivisme, doncs, ja et dic, això és també una feina de l'administració, per suposat, és la màxima responsable, però sempre dic que hem de fer una mica de pedagogia, que és una feina de totes i tots. I si l'incivisme, doncs, l'ha de combatre l'administració, però entre totes i tots hem d'intentar minimitzar a la mínima expressió l'incivisme a la ciutat, que com sempre dic és un dels principals problemes que té aquesta ciutat, que ha tingut i que espero que no tingui en el futur, però és un tema greu i que hem d'anar combatent.
Uh-huh. A l'ordre del dia també hi ha diverses aprovacions inicials de la modificació de pressupost. És allò que van demanar reiteradament l'oposició, no?, que es presentessin separadament.
Exacte. El ple del juliol van portar tres modificacions de pressupost que anaven juntes en un mateix punt i l'oposició va decidir deixar-ho sobre, van votar i van guanyar per deixar-ho sobre la taula, perquè demanaven que fos que es posin punts separats. Llavors, en aquest plenari portem aquestes tres modificacions separades i portem tres modificacions més. Per recordar a la ciutadania, són sis modificacions que tenen a veure amb la zona taronja, amb una aportació del Sant Andreu al Futbol Club per aquesta pujada a la segona ref, una altra que té a veure amb la neteja de les instal·lacions municipals, una altra que també té a veure amb el plus, amb aquest plus que posem en guany pel 30 aniversari, una altra que té a veure amb les indemnitzacions Covid de les escoles de sol municipals i una altra que té a veure amb els interessos del banc de reversió de Guillera. Són un paquet de modificacions que portem per separat amb la petició de l'oposició i que esperem que també surtin endavant. I també hi ha un altre punt important avui, que és que portem a votació unes ordenances fiscals per el 2022, que a més, amb la voluntat, sempre hem tingut aquesta voluntat, però encara més a enguany, sensibles a la situació econòmica i la situació social que patim i que pateix tota la ciutadania per culpa de la pandèmia. I crec que és un bon titular dir que no pugem la pressió fiscal a la ciutadania, que l'IBI queda novament congelat i que és un IBI que no s'ha modificat en tot el que portem de mandat i que la voluntat del govern segueix sent que no es pugi en tot el que queda de mandat. Per tant, terceres ordenances que portem al plenari en el tercer any, en el tercer curs, amb aquesta voluntat de tornar a deixar congelat els impostos que afecten directament a les famílies, amb la voluntat que això sigui la tònica en aquest mandat. Sabem que altres ajuntaments estan fent pujades, nosaltres vam creure que en una situació com aquesta doncs era important no pujar la pressió fiscal a les famílies, en una ciutat on l'IBI ja és car, i per això proposem enguany això. Però d'altra banda, en aquestes ordenances que et deia, el que sí que proposem és unes bonificacions a l'IAE amb aquest objectiu d'intentar afavorir la implantació de noves empreses al municipi, sobretot tenint en compte el desenvolupament del centre direccional, que aprofito a dir que ahir ja vam aprovar en el Consell del Consorci tant el projecte de reparcel·lació com el projecte d'urbanització. Per tant, és una mica intentar afavorir, com sempre fem amb tot el que podem, afavorir l'atracció a les empreses i, per tant, la millor qualitat de vida que al final es tradueix de la gent.
Doncs parlem ara d'un dels emblemes arquitectònics de la ciutat, que és l'edifici consistorial que complirà 100 anys. Quin projecte hi ha preparat per celebrar aquest centenari?
Doncs això és una moció que ha sortit a través de la Junta de Portaveus i que, per tant, quedarà aprovada per unanimitat, però també hem de dir que és una moció que va ser proposta del grup municipal de Junts per Cerdanyola. És una proposta doncs, que el que fa és intentar commemorar durant el 2022 el centenari de l'edifici, a catalogar-lo com un bé cultural d'interès local i, si no recordo malament, també situar una placa al carrer Sant Ramon, allà on va haver històricament també l'Ajuntament. Creiem, des del moment que vam llegir la moció, que era molt adient, també era il·lusionant, perquè ostres, són 100 anys de l'edifici consistorial, i creiem que és un bon moment per fer un homenatge i una commemoració de tot plegat, i així ho van creure la resta de grups, i nosaltres ens posarem a treballar quan això s'aprovi, doncs perquè els acords que es porten a plenari i que es votaran doncs siguin una realitat durant l'any 2022.
Doncs en recordem, avui dijous a les 5 de la tarda, ple ordinari corresponent al mes de setembre, es pot seguir via online. Abans de les 5, l'Audiència Ciutadana, Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquests minuts i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.